a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ara sí que arrenquem ja la programació des de Lleida. Ens escoltes a través de les freqüències que tenim a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a les aplicacions que et pots descarregar gratuïtament al mòbil. També pots triar l'emissora de Lleida i també ho pots fer si ens escoltes des de la web cope.es. També pots triar l'emissora de Lleida. Dijous 10 d'octubre del 2019, hores d'ara, amb 17 graus a la ciutat de Lleida. A poc les temperatures van baixant, tot i que durant el dia la temperatura encara és envejable. Per mi ara és una època de temperatura ideal, però al costat tinc gent que ja van gelats i gent que, escolta, encara necessiten més fred. Per tant, això és com els gustos. No plou mai a gust de tothom, doncs el mateix. En fi, busquem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ja saps, consells veterinaris des de Anadon Veterinaris i també consells de salut i de nutrició amb el Christian Didi. Encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco, moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Però abans, 17 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable avui a Lleida. Tenim el cel poc ennuvolat, osaré, i continuarà així durant tota la tarda. Les temperatures baixen, màximes avui entre 21 i 24 graus i el vent bufa flux de component sud. Demà divendres continuarem amb estabilitat. El cel estarà poc ennuvolat, només amb intervals de núvols baixos i boires matinals. Les temperatures mínimes amb pocs canvis i les màximes demà pujaran. Arribarem a 29 graus a Balaguer, 28 a Lleida capital i Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 25 a Vielha. Les mínimes seran de 4 graus a la Seu d'Urgell, 7 a Vielha, 12 a Balaguer i 13 a Lleida capital i Tàrrega. I el vent demà bufarà variable flux i anirà canviant a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
12:22 minuts. Comencem parlant de successos. Detingut a Tremp per vendre cocaïna des d'un pis de la mateixa localitat. Els Mossos van localitzar el domicili. Al domicili 145,2 grams d'aquesta droga, estris per manipular-la, 955 euros i dos telèfons mòbils. Amb la plana judicial, condemnen a 10 anys de presó l'home que va abusar sexualment de la seva fillastra a Lleida des dels 11 fins als 15 anys. La noia, que ara té 19 anys, segueix rebent tractament psicològic. I Endesa porta a judici una veïna de Lleida en una situació de vulnerabilitat a qui reclama un deute de 5.832 euros. L'Aliança contra la Pobresa Energètica considera que pot tractar-se d'una nova estratègia de la companyia per pressionar l'administració. Recordem que amb la nova llei no se li pot tallar la llum, però no diu res de que no se li pugui reclamar els diners per via civil, que és el que ha engegat hores d'ara Endesa. L'Aliança contra la Pobresa esperen que es tracti d'un cas aïllat i que no sigui una allau de denúncies per recuperar els diners i que aquests recaiguin a diner públic. La Diputació de Lleida posa en marxa controls de substàncies radioactives a l'aigua de tota la demarcació. Ho fa a través de 4 laboratoris lleidatans i transmetrà els resultats a l'Agència de Salut Pública i al SINAC. I la cinquena edició del workshop ocupacional reuneix a la Seu d'Urgell 14 empreses, la meitat provinents d'Andorra. El Principat estima que necessitarà cobrir més de 4.000 llocs de treball durant la propera temporada d'hivern. I sort, serà dissabte la capital catalana de la salut mental. Amb el lema Parlar i escoltar salva vides, la capital del Pallars Sobirà acollirà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a Catalunya per reivindicar la prevenció de la mort per suïcidi. I abans de parlar d'esports, encara direm que una recerca on ha participat la Universitat de Lleida determina que els humans ja emmagatzemaven menjar fa 400.000 anys. L'estudi s'ha fet al jaciment de Gezem Kabe a Israel i els resultats acaben de ser publicats per la revista internacional Science Advances. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de resultats intersetmanals de hoquei, derrota dolorosa del Lleida en llista ahir al pavelló 11 de setembre. Els lleidatans van perdre el darrer minut contra l'Igualada al primer partit de Lliga. L'equip d'Albert Folguera no va saber aprofitar un marcador que va tenir a favor durant 35 minuts.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomun.es.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Si penses en moda, Zona 16, per la dona urbana que busca exclusivitat i elegància. Tria varietat, qualitat i atenció personal. Zona 16, pantalons de primeres marques, parques, abrics i secció de punt. Zona 16, Bisbe Meseguer 16, al costat de l'Episcopal. Obert dissabtes matí i tarda.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Herrera en COPE, COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que estem a dijous, seguim a dijous, vaja, i ja saps que en aquesta hora, aproximadament minut amunt, minut avall, no ens descodrem massa, però els dijous parlem d'animals de companyia i ho fem amb gent que ja entén. Mira, concretament està amb nosaltres la Marta Peguero, que és veterinària, i ella ja entén, i per tant, i el que fem és preguntar-li tots els dubtes que ens envieu per WhatsApp, li preguntem, i si no, temes que consideren des de nadons veterinaris que són importants. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia de nou.
La Marta és veterinària, nadon veterinaris, que ja saps que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida. Els pots trobar a internet, www.anadonvet.com, tot junt, anadonvet, vet de veterinària, amb ve baixa, anadonvet.com. I si no, el telèfon, que aquest és fàcil, 963-266-388. O sigui, és tan fàcil que te'l deia malament, no? 973-266-388. A més, és un telèfon que funciona 24 hores. Amb horari comercial et contestaran des de la botiga, des de la zona de la clínica, i si necessites una atenció mèdica et passaran directament amb el veterinari que hi ha en aquell moment. I si truques fora d'horari comercial, per entendre'ns, tranquils, perquè aquest telèfon segueix funcionant igual i et contestarà el company o companya que estigui de guàrdia en aquell moment. I, escolta, tu li dius el dubte que tens, o el problema, o què està passant. Segurament a través del telèfon ja et pot donar uns primers consells, que de vegades et pots estalviar la visita o haver de marxar, o no, o dius, escolta, mira, fes això amb paquetes i me'l portes. Amb paquetes, escolteu-me, en el bon sentit de la paraula, vull dir que me'l portes cap aquí o vinc jo o el que sigui. 973-266-388. La setmana passada vam començar a parlar del tema de les vacunacions, que jo crec que és un tema que estava... Bueno, que jo crec que se'n parle, i que ha heredat una mica de la, anava a dir, de la polèmica, els humans o estem molt avorrits o és que creem polèmiques de tot plegat. Fixa-t'hi, quan no hi ha problemes, polèmica per aquí, polèmica per allà, però és veritat, des del tema de les vacunes, fa anys que se'n parla, hi ha gent que decideix no vacunar-se, podríem parlar-ne si és ètic o no, o si és bo o és dolent, però clar, amb el tema dels animals, com que decideixen els amos i són persones, doncs han heredat aquesta problemàtica o polèmica. Ja vam parlar la setmana passada amb la Marta que és molt recomanable vacunar els animals de companyia. Ens centrarem avui en els gossos i els gats. Jo no sé si hi ha algun altre animal de companyia que es vacune.
Sí, sí? Els conills, les fures... Clar, depenent del tipus de vida que tinguin, sí que és necessari també vacunar-los.
Però bàsicament, a part d'aquests dos que has dit, gossos i gats.
Gossos i gats.
Molt bé. Avui parlarem de les principals, però dubte que tinguis, carrer Segrià número 11, Lleida, 973-266-388. I si no, a través d'internet també et pots ficar en contacte amb ells, www.anadonvet.com. Marta, els gossos. Quan comencem a vacunar-los? Que aquesta és l'altra.
Aviam, hem de tenir en compte que normalment al voltant del mes d'edat és quan deixen de tenir, d'estar lletant, no? De prendre la llet de la mare. Fins ara, fins que han arribat en aquest punt, són els anticossos que han rebut a través de la llet de la mare, com els nens petits, que els han mantingut i els han protegit. Llavors, més o menys és en aquest impàs, sobre aproximadament el mes i mig, quan normalment es posa la primera vacuna. És una vacuna que entra una mica en controvèrsia, perquè és el que us dic, estem deixant de tenir els anticossos de la mare i n'estem posant uns d'artificials, perquè les vacunes es fan, ¿vale?, que no sabem realment si aconseguirem fer el 100% del que voldríem, perquè el sistema immunitari està una mica en una muntanya russa.
Clar, són jovenets encara.
Però clar, si no la posem la vacuna, ens quedem curts i pot ser que es quedi desprotegit. Per tant, sobre això, les 8 setmanetes és quan normalment es comença.
Uh-huh. Quina vacuna es posa al principi?
Al principi
o quines?
Sí, normalment posem per dos virus en concret. Vale, al principi sempre es recomana parvovirus, vale? és un agent patogen que té un alt percentatge de mortalitat amb cadells, sobretot, que provoca que els animals es deshidratin i diarrees molt potents, i s'ha d'anar molt de compte, perquè la veritat és que és bastant perillós i és dels primers que es vacuna. Es pot vacunar només d'aquest al mes i mig, a lo que serien això, a les 6 setmanetes, o si no, es pot vacunar combinat amb un altre, que és el que es diu en castellà moquillo, en català brom, també conegut com distemper en anglès, que també té un alt percentatge en mortalitat, que és una mica diferent, té diferents patologies o clíniques amb la que es presenta, no? Podem tenir un cas a nivell digestiu, pot ser un cas amb sintomatologia respiratòria o inclús amb sintomatologia neurològica, arribant a tenir convulsions. Són animals molt petits que amb molta facilitat perden líquid, siguin vòmits, siguin amb diarrees, i val la pena perquè necessita, el sistema immunitari necessita moltes més dosis per generar suficients anticossos perquè si realment hi han de tenir en contacte, doncs puguin sobreposar-se a la malaltia.
D'aquests dos exemples que ens has posat ara, que no repetiré el nom primer perquè tampoc el sabria dir, qui té més risc de patir-ho? Un gos de ciutat o un gos de camp, per entendre'ns? De camp vull dir de torre, d'un poble que surt cada dia...
Clar,
o no té a veure?
És que aquí hauríem de partir que el que nosaltres anomenem la primera vacunació, que són les, depenent de l'edat, dos o tres primeres vacunes que es posen molt seguides al principi, ¿vale?, fins que no acaben d'estar vacunats, no haurien de sortir al carrer.
Ah.
Ni haurien de tenir zona d'exterior. Sí que és veritat que normalment els que més pateixen això són gossos que han estat... Pues, surten de criador, surten de botiga, que encara n'hi ha algunes que es poden comprar en botiga d'animals, o surten de protectora. Són els tres tipus que avui en dia. Normalment, aquells gossos, pues, que a més has tingut la gossa a casa, t'ha tingut cadells i conec el company de feina o el que sigui que se m'endú un cadell, doncs bueno, això dona joc a que aquests probablement en tinguin menys. Clar, hi ha altres animals que si ja estan en contacte amb molts altres, que no sabem si estan vacunats, que si no, que si el baixo el pipicant i només porta una vacuna. Això...
Clar, és que fomentar on hagin estat d'altres animals suposo que és un focus de risc, potencialment parlant, eh?
No, un risc total. I és més, animals que l'han patit i que l'han, podríem dir, superat, o com a mínim al primer episodi n'han sortit una miqueta airosos, segueixen eliminant i són un focus per altres animals.
Ho dic perquè els pipicants, evidentment, són necessaris a la ciutat, però veig que és un lloc que hauria d'estar, hauria de parar, no sé qui, especial cura de, o desinfectar-ho o tenir-hi... Perquè, clar, al final ho concentres tot allí. Per molt que la gent reculli, aviam, no esterilitzes, eh? Per tant,
no, que, clar, òbviament. És
per
a dir...
tant, és un focus, pot arribar a ser un focus, però per concentració, no perquè sigui pitjor o millor.
No, exactament. I perquè són patògens que tenen molta facilitat de mantenir-se en l'ambient durant molt de temps. Vale? Uh-huh. Són capaços d'estar perfectament amb temperatures pues, bueno, com les que tenim ara, que encara no són molt fredes, poden durar perfectament 2 setmanes. I clar, és simplement que un altre animal xupi la fulleta que ha quedat una mica tacada, que no ho veus, perquè a més normalment els cadells tenen més tendència a tenir aquest tipus d'enfermetats, perquè ho xupen tot va a la boca.
Bueno, estan més a prop de terra, també. Eh?
Sí, també.
Però és l'edat.
I tot ho investiguen. És que això és com els nens petits, no? Tot a la boca, doncs és igual.
Sí, sí.
I és un problema.
Escolta, igual que els nens i les nenes, tenim llibre de vacunes, també hi ha llibre de vacunes del nostre animal. O sigui, hi ha un lloc on... Perquè clar, jo ara m'ho dius, però d'aquí un mes ja no sé de què l'he vacunat.
Sí.
O porta vosaltres un control.
Hi ha una cartilla. Aquí a Catalunya, vale? Nosaltres tenim, encara existeix, el que és la cartilla sanitària, que seria el més semblant al llibre típic del nen de vacunacions. Sí que és veritat que si has de viatjar fora d'Espanya, existeix el passaport.
Ah, imagina't tu. El tema del xip, que no n'hem parlat, quan es posa el xip?
Mira, el xip normalment... És obligatori.
El xip és aquella història de que identifica l'animal i el seu propietari, però no sé si s'emmagatzemen també dades mèdiques allí.
No, de moment, avui en dia, moment no. El xip normalment es posa abans de que surti al carrer. És el que normalment, quan són molt petits...
O sigui, la primera sortida que fan de casa és el veterinari perquè li posen el xip.
Bueno, no, la primera sortida li poso una vacuna, dos, i després... ja li posarem el xip. Val. Abans de que pugui sortir amb la corretja pel carrer a fer les seves cosetes. La veritat és que el xip depèn una mica també de el que parlàvem, de cada comunitat autònoma. Normalment el que s'ha de fer és col·locar el xip i assegurar-se de que es registra al col·legi de veterinaris, uh-huh, o depenent de cada comunitat, doncs el col·legi que se n'encarregui del registre, vale? Perquè és l'única manera que tenim de vincular el número que porta el microxip a persona amb DNI, telèfon, direcció i tot. Uh-huh. I llavors, sí que és veritat que aquí a Catalunya no es fa, però hi ha altres comunitats autònomes que, com tenen l'obligació de que certes vacunes es notifiqui que s'estan posant a l'animal, sí que en el mateix registre nosaltres donem, bueno, dones la confirmació, no?, de que tu a dia, pues, el dia que sigui, has posat aquesta vacuna d'aquest laboratori amb aquest número de lot i si hi hagués alguna resposta adversa o el que sigui, pues, també es col·locaria.
Molt bé. Marta, una altra que em recorda, que em sona, la de la ràbia.
Sí,
aquesta es posa encara? Bueno, es posa encara. Aquesta es posa.
Aquesta es posa.
No s'ha erradicat això encara.
Aviam, hem de partir de que Espanya es considera lliure de ràbia. Avui en dia, de moment, ens considerem lliures de ràbia. ¿Vale? Perquè focus iniciats, com aquell qui diu, a Espanya no n'hi ha des de fa molts anys. Sí que és veritat que...
Però, bueno, no n'hi ha gràcies a...
Clar, gràcies a que seguim vacunant. No, i tant. Llavors... Cada comunitat autònoma, aquí sí que tenim les competències, el que anem parlant, que cadascú...
Bueno, sí, allò, com compliquem la història? Doncs a cada comunitat hi ha la seva llei. És molt bo, això,
Exacte. Llavors, de moment, Catalunya no té obligació, pel que ens puguin sentir que encara que també que visquin aquí però que treballin fora, Aragó sí que en té, vale? I la, quasi, em sembla que són tres comunitats autònomes les que de moment encara no ho tenim. No totes s'ha de vacunar en els mateixos períodes, hi ha unes que et demanen obligació d'un any, hi ha altres que et demanen de dos, n'hi ha altres que et demanen de tres. Llavors, s'ha d'anar amb compte si decidim moure'ns amb la nostra mascota, doncs,
caram,
de vacances.
Mira, veus, això no ho havia pensat jo. Has d'anar amb els teus certificats, el tipus de vacuna, com va vacunat i tota la història.
Has de portar la cartilla.
I si has de viatjar a l'estranger, ja no et dic.
Exacte. Tu, per moure't per Espanya, pots viatjar amb la cartilla o el passaport, si ja el tens perquè has marxat algun altre dia fora.
El passaport.
Sí, sí, aquí ho tenim de tot. I ja està, amb això no tindries que tenir problemes. L'única cosa que tens que tenir en compte és això. Si la vacuna de la ràbia tu no la poses perquè a Catalunya de moment no és obligatòria, tenir en compte de que pot ser que en l'altra comunitat on vagis sí que sigui obligatori i que llavors s'hagi de posar. I això sí, si us plau, preveniu. És a dir, ara, per exemple, que ve un pont però que cau un cap de setmana, que no arriba a ser pont com aquell qui diu, si heu de marxar, o, per exemple, al pont de novembre o per desembre,
sí,
preveniu amb temps.
Sí.
Perquè
sí.
Doni efecte. Heu de pensar que les vacunes no fan efecte immediat, no és la desprecitació.
O sigui, és a dir, marxo passat demà, Marta, te'l porto demà perquè me'l vacunis, no funciona així, això,
Aviam, la vacuna la podrem posar, però els anticossos no s'hauran generat. Mínim triguen entre 3 i 4 dies.
Hem de mirar pel nostre animal, vull
dir. Exacte,
no.
Això és l'important. Planificar.
Mira, ja no et diré una setmana, 10 dies. Mireu en 10 dies, que anem a fer-ho bé. Escolta, que avui ens hem quedat sense temps, però el proper dia acabarem de parlar d'unes vacunes de gossos i parlarem de les vacunes de gats, que ens ha quedat pendent, que també s'han de vacunar. I després, la setmana vinent, jo li diré a la Marta que m'expliqui algun truquet de com ho fan per vacunar i si són millors pacients que no els nens i les nenes a l'hora de vacunar. A la Marta Peguero, que és veterinària, la trobeu a Nadon Veterinaris, està al carrer Segrià 11, a Lleida, 973-266-388, un telèfon que funciona les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, sempre, www.anadonvet.com. Qualsevol dubte que tinguis sobre vacunes o d'altres temes d'aquest món, doncs a Nadon Veterinaris. Marta, gràcies.
Moltes gràcies.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida. ¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Doncs ja saps que els dijous amb el nostre nutricionista parlem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, bon dia, què tal?
Amb el Cristian Didier ja sabeu que el pots seguir a través de les xarxes socials. Tu busca Cristian Didier i tranquil que el trobaràs ràpid. Facebooks, Twitters, Instagrams, al YouTube, si no, a la plana web, a Disanta Nutrició, també des d'allí jo crec que és la millor manera de sortir cap a les xarxes socials i de seguir tota l'actualitat que generen des de Disanta Nutrició, que no són el Cristian només, és el Cristian i tot el seu equip. Cristian Didier, la setmana passada nos quedamos con el tema de las etiquetas, ya es un tema que ya es preveia que lo teníamos que alargar porque... Aunque a veces son muy pequeñas, hay mucha información y mucho que leer ahí, y mucho que interpretar, que a veces no te lo ponen fácil,
Sí.
Es curioso como con el tema de la alimentación, que tendría que ser sagrado, por así decirlo, mai millor dit en aquesta casa, se juega tanto y se busca tanto la ambigüedad y la trampa y, oye, yo digo, lo hemos visto con el tema del integral en el pan.
Bueno.
Ha tenido que pasar 2 años para que salga una ley y que establezca lo evidente, que si dices que sea integral, que lo sea 100%. Pero ¿cómo sí. es que nos lo hacemos tan mal con la alimentación? No los consumidores, la gente que produce los productos.
Bueno, porque estamos en un mundo donde tenemos empresas capitalistas y necesitamos vender, y eso me parece totalmente lícito, y entonces pues sí, nos vamos adaptando sí. a ello. Y entonces, aquí donde tiene que salir el pueblo y toda la cuestión de legislación para adaptar las cuestiones, ¿no? Y entonces, es muy importante la oferta y es muy importante lo que demandamos nosotros, lo que necesitamos y lo que queremos, porque esta adaptación no es en vano, no es porque un día alguien decidió que tendríamos que regularlo, es porque los consumidores lo piden, lo exigen, y como podemos ir viendo ahora, cada vez más tenemos productos sin azúcar porque lo estamos pidiendo. Pero en el momento que no se pide, no se hace, no se genera esa demanda, entonces tenemos que primero crear conciencia, porque estas leyes salen del pueblo al final. Entonces,
pero quiero decir que al final, y ya se sabe que el cáncer y muchas de las bueno, de las malalties que realmente donde están creixent, la mayoría vienen por alimentación y respiración. Que lo estamos haciendo fatal en los dos sitios. O sea, respiración, las grandes ciudades, es que no somos conscientes de lo que estamos respirando, y aún en Lleida nos salvamos. Y alimentación lo mismo. Es que o tienes mucho cuidado o, aun pareciéndote que comes bien, porque esta marca dice que tal y la etiqueta es muy bonita, cuidado, porque si va sumando muchos ingredientes de muchos alimentos es cuando al final se va acumulando historias.
Es momento de recordar.
No em volia posar avui així dramàtic, pero es verdad, al final son dos pilares es que, básicos.
Ricard, es un drama. Es la primera causa de muerte, son las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y el tabaquismo, la nutrición, la obesidad. Entonces es un drama que la primera causa
pero
de muerte.
Pero evitable,
es,
¿eh?
Evitable.
Es que el problema es que es totalmente evitable. En fin, va, etiquetes. Ya hablamos de que la lista de ingredientes, el que sale primero es el que está mayoritariamente, con lo cual, si compramos, como decía Cristian, sopa de pollo, si el pollo sale al final, mal rollo. El otro cuadrito, el de las kilocalorías y debajo los gramos de las cosas. Las kilocalorías, bueno, son importantes, pero no tanto.
No le tenemos que dar tanta importancia.
Lo que está debajo es importante, que lo vamos a hablar hoy, tipo de grasas que te pone ahí, exacto, azúcares y tal, exacto. Y después las E's. O los nombres raros de los ingredientes.
Los son aditivos.
Seguros, los aditivos son seguros, no son seguros. Los tenemos que evitar.
Bueno, es que claro, entonces vamos aumentando el número de ingredientes que tiene el producto en sí, y entonces lo que yo os animo a que analicéis es la etiqueta. Cuando veamos la parte de los ingredientes, ya hemos visto que va de mayor a menor, pues decidamos un poco cuál es el ingrediente mayoritario, y entonces si nos interesa o no nos interesa, ¿vale?, ese ingrediente mayoritario. Una vez que ya lo hayas visto, pasas a la parte de información nutricional, que es donde está las kilocalorías, las grasas, las proteínas, etcétera. De las grasas, la parte importante que se ha de valorar es el tipo de grasa que tiene ese alimento. O sea, recordemos que de grasas tenemos como de dos tipos, unas que consideramos más saludables y otras no tanto. Las grasas saturadas, que estas las hemos escuchado un montón, que se consideran no tan saludables, y luego las grasas poliinsaturadas, que se consideran más saludables. Cuando ves un alimento que pone grasas, y vamos a poner un número, 100, de grasas tiene 100 gramos, ¿no? Si de las saturadas tiene 99, es un alimento que el tipo de grasa no es del todo saludable. Si pone de las grasas el 50% es poliinsaturada o es de esta grasa que es un poquito más saludable, interesa un poco más. Entonces, este es el apartado de composición nutricional, es interesante por este motivo, porque te ayuda pues a discernir esta grasa, este azúcar, estos hidratos de carbono que hay, cómo son. Y de la parte del hidrato de carbono pasa lo mismo. De los hidratos de carbono, ¿cuántos son azúcares? Entonces te ayuda a decidir cuáles son azúcares. Pero bueno, aquí no acaba la historia, porque la etiqueta tiene muchísimos más componentes, el producto tiene muchos más componentes, y esta etiqueta te está diciendo esta información porque, entre otras cosas, legalmente están obligados a describir qué ingredientes tiene este alimento. Entonces, aparte de los macronutrientes que llamamos componentes principales, entonces hemos dicho las grasas, saturadas e insaturadas, hidratos de carbono, azúcares o no azúcares, las proteínas que tenga. Y luego aparece la sal. La sal es un aditivo que es obligatorio poner los gramos de sal. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud ha limitado el consumo diario de sal a 3 gramos. Si claro. tú compras un producto que te dice de sal 2 gramos en un producto así, estás comiendo...
el 66%
del día.
Sí, sí.
O sea, que el resto del día no puedes tomar nada de sal. Entonces, es un ingrediente muy importante para la salud.
Oye, un día tenemos que hablar del tema de sal.
Exacto, sí, sí, importantísimo.
Pues, ya me lo apunto.
Entonces, la sal es muy importante. No la vemos nunca en una etiqueta. Y está ahí obligatoriamente, legalmente obligada, porque es importante. Y por último, tenemos el resto de aditivos, ¿vale? La lista de aditivos es inmensa, ¿vale? Son los que conocemos como E número tal, ¿no? Sí. Estos se llaman aditivos porque cumplen una función concreta. Los aditivos es muy aburrido y estaríamos mucho tiempo hablando, pero se clasifican, para que lo entendáis, en varios grupos. Luego están los aditivos que son potenciadores del sabor, es decir, aquellos aditivos que hacen que este producto tenga un sabor especial y que te enganche un poco, ¿no? Voy a poner un ejemplo, y son las olivas de la abuela de una casa de marca de un supermercado muy conocido de aquí de Lleida. Y pone, la receta de la abuela. Entonces, uno de los ingredientes importantes es el glutamato monosódico, que es un aditivo, que es, tiene un número E concreto, y esta sustancia genera esa sensación de no poder parar. De comer tras otra.
Pero
y la abuela no le ponía este ingrediente a estas olivas.
Pero ¿por qué es legal esto?
Bueno, porque es un ingrediente que no se considera perjudicial para la salud.
¡Hombre!
Hasta el momento, pero es difícil crear estas comparativas. O sea, todos estos snacks...
O sea, vale, no te matará. Pero, a ver...
Está todo por aclararse.
Bueno, sí,
¿vale?
Correcto.
Está todo por aclararse. Entonces, esto es como lo que tanto se escucha ahora. Hasta que no lo diga el juez, no lo podemos.
Sí, correcto.
¿Vale? Entonces, hasta que no lo diga... Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes estos snacks tipo Dorito, tipo...?
Pero es verdad, ¿eh? Ahora sí, que sí, lo dices,
esto
es verdad.
Esto coges uno, un Kiko.
Y no puedes parar.
Pam, 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 pam.
Además, había una campaña publicitaria que decía, cuando haces pop ya no hay stop. De las patatas... Bueno, las patatas, aquello que decían patatas
sí, sí,
en tubo...
Sí. Sí.
Claro,
sí,
o sea, sí. Que te comes una y no puedes parar, pero esto lo hemos dicho con amigos, es que no puedes parar.
No puedes parar. Hay ciertos ingredientes que generan potencia en el sabor. El glutamato monosódico es el de los más importantes. Ahora hay una alerta sanitaria porque hay muchas personas que han generado alergia al glutamato monosódico porque no es un producto de aquí, se utiliza mucho en la cocina oriental y entonces todo sabe muy rico.
Claro.
Tú le pones aquello a todo y todo sabe muy rico. Bueno, entonces... Ahí están los potenciadores del sabor, entre ellos está la sal es un potenciador del sabor importante, el azúcar es un potenciador del sabor, y todos tienen un nombre concreto, ¿no? Una E no concreta.
Sí.
Luego están los aditivos que son conservadores, es decir, sustancias que evitan que allí crezcan bichos, uh-huh. porque los mata. Son una sustancia química, fabricada químicamente, para evitar que crezca bacterias, hongos o cualquier microorganismo que te pueda afectar a la salud.
Y eso te lo comes.
Y eso te lo comes. ¿Es perjudicial para la salud? Bueno, se ha relacionado los conservadores, algunos conservadores, con el cáncer. No sé si habéis escuchado una alerta sanitaria que hay ahora con la ranitidina. La ranitidina es un medicamento para la acidez, que aprovecho un poco para decirlo.
Es verdad, sí.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Hay una alerta sanitaria, se ha retirado del mercado completamente porque se ha descubierto que uno de los conservantes y uno de los ingredientes que está en medio del medicamento genera cáncer. Entonces se ha retirado y hay que retirarlo poco a poco, hay que consultar al médico, ir al médico a que lo retire, etcétera.
Además, hay gente que se tomaba los antiácidos como complemento de la comida,
exacto,
ya.
Exacto, exacto. Entonces, recordar que la acidez se disminuye o se elimina con la alimentación. Cierro paréntesis, sí, sí. ¿Vale?
Ah, entonces, y cuando tengas no beber agua, ¿no?
Eso también está por... Mira, apúntalo.
No, no beber agua digo porque como que te lo potencia.
No, no es verdad. ¿Ah,
no?
No, apunta, acidez.
Venga, va, acidez, va.
Acidez para un próximo programa. Vale, entonces, los aditivos en algunas ocasiones son relativamente importantes porque... O hay algunos que cumplen funciones estéticas. Por ejemplo, un aditivo... como por ejemplo una goma guar hace que ese yogur no sea como tan acuoso, como que se vea mal, ¿no? Y queremos que se vea muy cremoso, muy bonito, muy estético. Hay aditivos que cumplen esta función de estética, ¿no? Que no se vea marronoso. Queremos que se vea blanquito.
Goma guar, es que ya me suena mal.
Vale, bueno, eso es que un aditivo.
Esto me lo como.
Sí, entonces, bueno, por eso quiero que leáis los ingredientes, porque cuando lleguéis al número 50... Decís, ostras, en esta sustancia que mide 5 centímetros de ancho, me voy a comer 5 sustancias diferentes. Es así, es real. Os aconsejo un programa de estos americanos que se llama ¿Cómo se hace?
Ah, sí,
es muy guay.
Sí,
entonces, aquí sale mucho cómo se hace los bollos, cómo se hacen los donuts. Cuando lo ves dices, madre mía.
Vale, se acabó, sí, se acabó ja. Bueno, escolta, en 2 setmanes hem parlat de les etiquetes, en tornarem a parlar, esperem que us hagi sigut útil i que ara quan anem al supermercat ens les mirem. I escolta, sempre et dic una cosa, això ho diu el Christian i jo també ho recordo. Si pots comprar l'aliment sol...
I no tens que l'etiqueta.
És a dir, si pots agafar unes patates, sí que te les has de pelar a casa i bullir-les i tal, no les agafis ja bullides, preparades o no sé què. Què vols fer fregides? Fes-te-les tu, que saps el que hi poses.
Muy bien,
patata
muy bien.
I oli d'oliva.
Desde luego.
I ara hi ha fregidores amb aire calent, si vols, o al forn, que sí, ja, sí. Ja és la pera. Perquè les de la bossa, doncs, sí, és més fàcil, és més còmode, però mireu els ingredients. Cristian Didier, com sempre, un plaer, és nutricionista, el tenim amb nosaltres els dijous i el trobes també a Dixanta Nutrició i també a les xarxes socials. Cristian Didier...
Gràcies, Ricard.
Tenemos temes.
Se nos acumulen los temes. Se nos acumulen los temes.
I la setmana que ve.
Gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records que darrerament està força interessant. Sempre està interessant, sempre. Bé. Sempre descobreix, sempre prens alguna cosa.
Avui també parlarem d'una altra realitat ja desapareguda, com eren les fondes.
Ai,
avui,
sí.
Les fondes on paraven els vianants, els traginers...
Parada i fonda.
Parada i fonda, exacte. Això també ha desaparegut. I avui parlarem d'una fonda concreta. Parlarem
Però, amb una fonda... Era menjar només o també es podia dormir?
També es podia dormir. Uh-huh. Era menjar, però també t'arreglaven un llit si volies dormir. Uh-huh. Per això et diuen parada i fonda per recuperar les forces,
sí,
per continuar... Tal. I parlem de la fonda del Manel d'Artesa de Segre, perquè també les fondes s'havien convertit en transmissió de notícies. I la gent s'assabentava del que passava a la comarca, a la...
Clar, anava passant gent d'allí i d'on venia explicava el que havia escoltat.
Pues, per exemple, és el que avui parlarem, no? Mira, a la fonda del Manel... d'Artesa de Segre, i arribaven els carros i les tartanes que venien de la muntanya i també els que pujaven d'altres contrades més baixes en direcció al Pirineu o a Solsona. Tenia dues portalades que facilitava l'entrada i la sortida simultània. Els cavalls i les mules de tant parari sabien el camí de memòria i s'endinsaven per la porta sense necessitat de ser guiats. Tant era així que durant un temps de trist record arribaren alguns carros sense els carreters, els quals havien estat morts per algun lladregot assassí, que per tal de robar-los allò que duien de valor no dubtaven a treure'ls la vida, tot i que molts cops ben poca cosa devien dur. Els cavalls i les mules seguien el seu trajecte, deixant el cos de l'amo al vora del camí o al bosc de Comiol, i arribaven a la fonda, sols, sense el carreter. La notícia d'un altre carro sense carreter pues corria pel poble i omplia d'esglai a la gent. A l'últim, els van agafar, després d'haver-ne mort uns quants, els lladregots que es dedicaven a aquesta tasca. Sempre hi havia quitxalla pels vols de la fonda del Manel, i més d'un cop era la quitxalla la que sentia exclamar i anava pel poble divulgant-ho, ja han mort un altre carreter. L'amo de la fonda era un home gros, amb brusa negra, una mica cridaner i molt trempat. Quan volia desempallegar-se de la quitxalla, deia amb to solemne i la cara molt seriosa: «Aneu a la Segle a veure si m'hi trobeu». I més d'un hi anava i tornava dient: «No, no hi sou». Per tot aquest moviment i per molts altres, calia recordar aquella vella fonda que va ser molt important a Artesa de Segre, la Fonda del Manel. I la dita d'avui ens diu: no diguis oliada que no sigui passada l'octubrada.
Ah.
O sigui que, per tant, l'oliva encara hauria d'estar fent-se a l'arbre per collir-la al mes de novembre, però ara ja, amb els avançaments...
Ara s'ha avançat tot, eh? Sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes cap a la una. Per ser una darrera hora que ja avançàvem aquí, ahir, Fiscalia finalment no recorrerà el cas Nadia i se salda amb 64.000 euros. L'audiència fixa... ha fixat en aquesta xifra el que ha de tornar als pares malgrat estafar mig milió d'euros. Arribem a la una, com sempre un plaer. Ja saps que els dijous el que fem ara és buscar l'actualitat informativa i després tornem però amb el David Velasco i les escapades de COPE.